Continuem al Planeta Prat. Arriba el moment de parlar de cinema al 24 Fotogrames amb Francesc Cànovas. Molt bon dia, Francesc. Com va?
Molt bon dia a tothom. Doncs molt bé. Anem a parlar de pel·lícules. 24
que bé, fotogrames. Perquè és un respir que ens dones, un oasi, sí? Entre eleccions i eleccions, que és la nostra vida d'aquesta setmana.
I tant, i tant. Doncs mira, la cartellera no és que vingui molt excelsa aquesta setmana, eh? Vull dir, les escenes no són molt allà, però bueno, parlarem de pel·lículetes com La Sirenita, El Colibrí, això sembla un zoològico ja, quasi.
Totalment.
Extraña Forma de Vida, que és aquest mig metratge que s'ha estrenat, que realment no sé ni el que val l'entrada, per veure aquest mig metratge d'Almodóvar, però parlarem d'ell. La Reco serà una pel·li de por que em va agradar força, però no m'entusiasma al 100%, però m'agrada. És Possessió Infernal, El Despertar. I acabarem, si tenim temps, en altra pel·lícula de por atmosfèrica, que és La Semilla del Diablo, de Roman Polanski.
Vinga, doncs començarem amb La Sirenita, de moment.
¡Todo está cubierto! ¡Abandonad el barco!
Desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo.
Esta obsesión con los humanos debe acabar.
Solo quiero saber más sobre ellos.
¡Ariel! ¡No!
Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también.
Pero eso es posible.
Para eso vivo.
No sé, te noto algo diferente. No acabo de caer.
¡Tiene piernas, Seratona!
No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Siento que sí, puedo formar parte de él.
Él es humano y tú una sirena.
Bé, estem sentint, millor dit, la nova pel·lícula de Rob Marshall, que és un director que recordarem per ser el director de Chicago, que és un gran musical, també de Nine, El regreso de Mary Poppins. Aquesta pel·lícula compta amb Halle Bailey com a actriu principal, que és el gran reclam de la pel·lícula, i també Javier Bardem amb el paper del rei Tritón, que és el pare d'aquesta sirenita que es veu atreta per el que seria el món dels humans. ¿Vale? Ella s'enamora perdudament d'un príncep, ¿vale? I buscarà l'ajuda d'una bruixa, la bruixa del mar, que es diu Úrsula, que fa un pacte amb ella per poder convertir-se en humana, de ser aquesta, no? O sigui, doncs seran tots els problemes que tindrà la seva nova vida, ¿vale? I és una pel·lícula live action que diuen els americans, que és passar de l'animació típica de Disney, que teníem abans, que era el clàssic d'animat, a una pel·lícula feta per actors de carn i ossos, per això diuen live action, i és aquesta nova adaptació a aquest clàssic de Disney, no? Pel·lícula entretinguda, pel·lícula que, bueno, visualment és brillant, però que, segons he llegit, no aporta res més ni res nou al clàssic d'animació de Disney. ¿Vale? Llavors, aquest és el problema. Si fas una nova versió que no aporta res més i no és millor que l'anterior, doncs per què la fas? No? De fet, algunes crítiques parlen de la necessitat d'aquesta pel·lícula. Vull dir que no calia fer-la, no? Ni gastar aquests calés en fer un nou remake. Però, bueno, sempre Disney i les productores cinematogràfiques pensen les generacions noves, no han vist l'anterior de Disney en gran pantalla, no? I pensant que els papàs i aquests nens pues, seran una nova font d'ingressos i una nova font de tíquets per anar a les sales a veure la nova versió de la Sirenita.
I això home, jo crec que jo com a persona de la generació de la Sirenita sí que em faria gràcia si tingués fills o filles anar al cinema a veure aquesta versió nova. O sigui, jo crec que per aquí la gent que érem d'aquella generació que ja tenim edat de tenir criatures sí que poden enganxar molt perquè, clar, al final doncs ara la veia i em recordava totalment la meva infància.
Doncs per això ho han fet, ni sí, més sí. ni menys. Per això ho han fet.
Buscant no és necessari, a... segur. Però bueno, està
a nivell, bé. A nivell empresarial i a nivell de rendiments. ¿Vale? Mm-hmm. La següent pel·lícula és una pel·lícula italiana que es diu El Colibrí.
Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño, mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste. Yo no la quiero odiar. A pesar de todo, a mí me gusta mi vida y no quiero que cambie.
Te he comparado con todas las relaciones que he tenido. Pero como la nuestra no existe, ganas. Ganas siempre.
Me marché. Huí en la dirección equivocada.
No fue culpa nuestra.
¡Mamá!
¡Hola!
Nunca te he sido infiel.
Nunca he estado enamorada de ti. Nunca he sido feliz contigo. ¿De verdad crees que este sacrificio cambiará algo?
Perdone que le insista. ¿Sigue enamorado de ella?
Si le hicieras daño a alguien, tú morirías.
Papá, ¿te asustas?
Bé, aquesta pel·lícula que vaig veure al Barcelona Film Festival és el recorregut vital d'un personatge que es diu Marco, des de que quan sent un adolescent a una platja s'enamora de l'amor de la seva vida, que és l'actriu Berenice Bejó, passant per Roma, on ella es casarà amb altra dona, però sempre tindrà el record d'aquesta primera amor al seu cap, aquell amor que no va anar bé per les circumstàncies que fos, però sempre ha quedat present amb ell, i ara està casat amb altra dona que realment doncs, potser no estima. No? I acabant a Florència, on veu un psicoanalista, que és el director Nanni Moretti, per aquest personatge, i que intentarà ensenyar-li a conèixer-se millor i a buscar explicar la seva vida. No? Llavors, la pel·lícula s'ha recorregut vital d'aquest personatge, com deia abans, amb una narració no lineal, el que fa que no és que sigui confosa, però sí que vas i tornes i vas al futur i vas quan ets adolescent i vas al matrimoni i vas... O sigui que no perds, però dius, és necessari tant saltar amunt i avall?
Vull dir, a vegades, això te l'ha de preguntar, que a vegades hi ha un excés no, d'aquest recurs.
I tant, vull dir, i més en aquesta pel·lícula, que al final dius, acabes tip, diu, ja està, o sigui, narrar-m'ho normal, narrar-m'ho que s'enamora, no funciona, es casa, no funciona i al final va a Florència. Però sí, a nivell de muntatge, si es fa bé, doncs té més ritme, té com més intríngulis, li pots donar un punt de suspens, però penso que aquí no guanya la pel·lícula amb aquests salts tan freqüents, no? Uh-huh. És un melodrama que vol ser seriós i en el fons és molt banal. Sí, penso que és una pel·lícula que no interessa gaire la vida d'aquest personatge, per molta transcendència que li vulguin donar a la pel·lícula i la directora, la Francesca Archibugi, li vulgui donar una transcendència i un posat tràgic i melodramàtic, pues, a mi almenys no em va commoure ni em va agafar, no? La vida d'aquest tipus. Però bueno, està ben feta, està ben actuada pels actors, això sí, I bé, perquè li agraden aquests drames així de factura italiana de la vida d'un home, no? I narrada en diferents etapes. És el Colibrí, que les crítiques són, bueno, són tíbies, eh? Com la meva particularment, no?
Tu li vols posar nota o no? Ens
no,
estalviem.
Posaria un 5, un 5 i mig, vull dir...
Justeta, eh?
És salvable i sort que la vas veure amb aquelles circumstàncies d'acreditació que si la parella dic, bueno, pues, me l'ha tragat, no? Però no va ser el cas, no? Anem a aquesta estrena particular del Almodóvar que es diu Extraña forma de vida.
She was a whore, father.
A woman was found killed in town.
La tenim en anglès, però bé, és un format absolutament diferent que crec que no havíem comentat mai aquí, al migmetratge.
Bé, és un migmetratge. Jo parlo d'ella perquè s'ha estrenat, cosa que m'hi sorprèn. Mm-hmm. S'ha estrenat perquè és Almodóvar. I dura 31 minuts. El migmetratge és a partir dels 30 minuts. El curtmetratge seria fins 30 minuts, a passar que no hi ha curtmetratge de 30 minuts, són estar entre 10 i 20, però és fins a 30. Mig metratge és des de 30 fins a 60 minuts i a partir de 60 minuts és llargmetratge. Llavors, és un mig metratge d'Almodóvar amb Ethan Hawke i Pedro Pascal, que són el reclam absolut del mig metratge, i que és un western amb caire homosexual. ¿Vale? O sigui, reivindica aquest amor entre dos homes. Un és un granger i altre és un sheriff, que antigament eren pistolers a sou, diguéssim, i que passen molts anys i un d'ells doncs, va en busca de l'altre i es veu que allà, doncs, quan el troba, doncs es confessaran el seu amor, no? És el que jo puc entendre del guió, no? O sigui, passen 25 anys, sembla ser, fins que un es declara a l'altre, no? És una pel·lícula clàssica que vol, no sé si la paraula és imitar, però sí que vol reflectir el típic western que sempre hem vist, amb els colors molt vius de l'Almodóvar, no? I que la crítica pues, està dividida. Hi ha crítics que la deixen bé i deixen que és, bueno, que són 30 minuts de classicisme cinematogràfic, de que és el primer western gay, cosa que és incerta perquè el primer western gay o amb aquestes coses, diguéssim, homosexuals podria ser Brokeback Mountain d'Ang Lee, de fa uns anys, del 2006, crec que va ser, 2005, que és una grandiosa pel·lícula, i altres sí que hi ha, encara que no de forma confessa, que surtin dient-se que són gais, però sí que hi ha certs, com amagats en l'argument, coses de que podrien ser gais els protagonistes homosexuals. I aquesta, doncs, bueno, és aquesta incursió que fa Almodóvar amb el cinema americà i amb el gènere purament americà. Jo no he vist el mateix metratge, no puc jutjar, però si vols, pots buscar Film Affinity, el nostre amic Boyero, que sempre sabem que té aquesta guerra amb el Almodóvar i la crítica que fa d'ell és contundent. I mira que al Boyero li encanta el western i és un amant del cinema del western i del cinema clàssic com de John Ford, no? Llavors, pues, llegint aquestes línies que ara us llegirà...
A veure si la trobo, perquè no l'estic... Estic veient quatre, sí, Film Affinity, sí, però cap no és del Boyero. Ordenades per utilitzar.
Bueno, va ser una mica cert, si vols la busco jo també jo, però jo també ho puc buscar. I jo tinc ganes de veure aquesta pel·lícula, com fa, com s'ho munta l'Almodóvar. El tràiler visualment és potent, però a mi el que no m'agrada gens, per exemple, és el cartell. El cartell de la pel·lícula el trobo bastant horrorós. Carlos Boyero, El País. La adscripción al género del western es debida a que los personajes van vestidos de época, aparece un caballo y se dispara un revólver. Me asalta la sensación de que he estado un rato afortunadamente corto en compañía de la nada. Eso es lo que indica el gobierno. Per altra part, sí que tenim a Luis Martínez del diario El Mundo que diu Almodóvar humaniza y ennoblece el western, un delicado prodigio de clasicismo y pasión por el cine. ¿No? Y una altra dolenta és del Carlos Fernández Herrero, que diu un western más y no precisamente distinguido. Almodóvar nada aquí en aguas que le son muy ajenas y en las que no acaba de encontrarse a sí mismo y se nota demasiado. Passem a la recomanació, Isa. ¿Vale?
Venga.
És Possessió Infernal, el despertar.
Da igual lo ocupada que estuvieras, siempre tenías tiempo para mí. No puedo creer que no vaya a volver a hablar contigo.
When I was just a little girl, I asked my mother.
¿Qué es esto, Dani? Lo he encontrado.
Moltíssima por trailer, aquesta pel·lícula. Moltíssima.
Bueno, aquesta és l'última versió o l'últim capítol dels tres que hi ha, més el remake que va fer el Fede Álvarez fa uns anys. Arriba aquesta nova versió, aquest nou capítol de Possessió Infernal, del gran clàssic de Sam Raimi de l'any 83 o 82, Evil Dead, que és un clàssic del cinema de por. Aquí passem d'una cabana al bosc on els esperits i els dimonis poseen a penya, no? A gente. Passem a un apartament a New York, ¿vale? Amb unes germanes que fa temps que no es troben. L'argument és el de menys. O sigui, aquestes germanes que fa temps que no es veuen i es troben i veus que hi ha un problema anterior, una d'elles està separada amb dos fills, la tieta aquesta que fa temps que no està amb ells arriba ja aquella nit de pluja, oh, quina sorpresa i tal. I a partir d'aquí hi ha un terratrèmol i un dels fills que estava, que ha anat a buscar unes pizzas, cau a un sòtanus i aquest sòtanus troba, mira per on, amagat a un lloc, que està com una caja fuerte, troba un llibre, que és el llibre dels morts, que és aquell llibre que si es llegeix amb uns discos, que si es posen, que ell ho posa, desperten els dimonis, dimonis satànicos.
Per què fan això?
Bueno, el noi és curiós. El noi es troba un llibre estrany, forrat i estrany i res, i que no pot obrir. I uns discos, doncs el tio investiga i ho posa perquè té una pletina a casa seva, hi ha un disc al seu quart perquè és discjòquei i allò posa en marxa aquella cosa que diu el disc i això són uns encanteris que desperten els dimonis i ja ho tenim aquí. Aquests dimonis comencen a posseir a todo Cristo en l'edificio, no? I començant per la mare d'ells. Aleshores, és brutal. O sigui, a nivell visual, a nivell d'efectes, a nivell de so, el so està cuidat al màxim. A nivell de peripècies demoníaques, de gent que està posseïda i es contorsiona i parla greu, així com si és posseït, no? I aquestes coses que realment acollonen, eh? Però què passa? Que és tan excessiva el que parlàvem l'altre dia de Guardians de la Galàxia i parlàvem de Fast and Furious, és tan excessiva que al final dius, venga ja, tu, demoni, vete por ahí un rato, perquè és que cansa. O sigui, té un final dilatat, no acaba mai, no es carrega mai el dimoni. Vull dir, clar, perquè l'única forma de carregar-se el dimoni és desquartizando el qui lo tiene. Això no t'ho perdis. O sigui, hi ha un festival de gore que no veies allà. L'única forma de que el dimoni surti de tu és que et facin cachitos. O sigui, que amb una destral o amb una serra elèctrica t'acabin fent trossos, no? Si no, el dimoni ja està absurd. A vegades hi ha moments visualment molt ben creats i molt ben parits i moments, torno a repetir, ingeniosos i originals, que em van agradar moltíssim, he de dir, moltíssim, però hi ha altres que dius, ja està bé, acabem això, tanquem la paradeta, perquè al final, com torno a repetir, es dilata. Però, pels amants del gènere de por, pels amants del gore, pels amants dels sustos, pels amants del gènere de por / posseïdos, que és un gènere, los posseïdos.
És un subgènere, sí.
No fantasmes, ni assassino en sèrie, ni psicokillers, no. Posseïdos, no? O sigui, per dimonis o per esperits. És brutal, està molt ben feta i realment hi ha moments que estan molt ben parits. La fotografia també està molt bé, tot l'ambient, l'atmosfera de l'apartament, del bloc de pisos, dels passadissos, de l'ascensor, dels sòtanos, està molt ben fet. Però és això, però jo penso que li falta una miqueta de mesura, una miqueta de tempo més lent, que no tot sigui tan seguit i que no hi ha moments de pausa. O sigui, són aquestes coses per mi li fan falta o li sobren perquè crea un ambient encara més de por del que té. Perquè al final és, és una gincama de susto, d'efecte, reafecte. Dius, bueno, ja nada me sorprende. Sí, no tot tan seguit que ja nada me sorprende. Què més me vas a dar? O sigui, arriba un punt que t'afartes, no? Però encara i així, penso que és una bona nova entrega i li poso un 7.
Molt bé. Vale. Déu-n'hi-do. Doncs tenim 3 minutets. Vols que anem amb la semilla del diablo?
Vinga, sí, ja la matem, no? Perquè vinga, si no, no acabarem mai.
Sí.
La anterior inquilina, la señora Gardenia, murió hace solo unos días, así que todo está como ella lo dejó.
¿Sabéis que el edificio Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado?
¿Está usted encinta?
No, todavía no, aunque espero estarlo pronto.
¡Claro!
¿Usted es creyente, verdad que lo es?
Pues me educaron como católica.
Bé, aquesta pel·lícula és de Roman Polanski de l'any 68, no t'ho perdis, amb Mia Farrow i John Cassavetes com a actors principals, i narra la història d'un matrimoni que va viure en apartaments de New York, que són els edificis Dakota, que és on va morir John Lennon, assassinat a la porta dels Dakota, que tenen fama d'estar encantats i tot un malefici, no? I aquesta noia es queda embarassada després de tenir un somni en la qual una bèstia, un ser estrany, la viola. A partir d'aquí, tota la pel·lícula té una atmosfera molt ben creada en la qual tu vas sumant, vas fent 2+2 i vas pensant que potser aquesta dona, aquesta Mia Farrow, està embarassada del dimoni. Vale? Ells tenen uns amics al bloc d'apartaments, que és una parella de vells, que mica en mica vas lligant que potser aquesta parella de vells tan agradables i tan simpàtics, en el fons són algú estranys i algú satànics també ells. No? Total, que no farem spoiler, però vull dir, tot va quadrant perquè ella tingui el seu ventre La semilla del diablo, que és el títol tan poc original en espanyol, perquè el títol original en anglès era Rosemary's Baby. Llavors, la pel·lícula està que, sense ser una pel·lícula ni de gore, ni de sang, ni de gaires sustos, encara que hi ha tres sustos molt ben posats, és atmosfèrica. O sigui, és brutal com Polanski, amb la gran Mia Farrow i amb aquella bloc d'apartaments i amb el que ella sent, mica en mica, l'espectador, com deia abans, va lligant aquests caps i va pensant, i si està prenyada del diable? I si aquesta dona té al final embarassada del diable? I al final de la pel·lícula, pues, ho veurem o no ho veurem. Veurem si tot és una paranoia d'ella, que tot s'ho imagina al seu cap perquè està estressada i està malament, està una miqueta per allà, ella, o realment aquells somnis que tenia no eren somnis, sinó que realment la va violar el mateix diable. I fins aquí, La semilla del diablo.
Doncs ho deixarem aquí, Francesc. No l'he vist.
Doncs pues mírala, que està molt xula.
Jo ja saps que aquest gènere no és el meu
predilecte. És una pel·lícula és més propera al suspense i a la atmosfera que no por típica. ¿Vale? Però fa por, hi ha moments que dius, collons, està xula.
Francesc, t'esperem la propera setmana amb més pel·lis. Que vagi molt bé.
La propera. Bye bye.
Adiós.